Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts del matí. Iniciem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. Tancarem la setmaneta d'aquí una hora i és el moment de parlar de cinema, no de malabarismes, de cinema.
No, per què dius-ho, de malabarismes?
No, parlo de les escumes aquestes que llançava la
meva catalana. Sí, sí,
això no és,
és
veritat.
Que, és que en nostra visió, i no ho han vist, no. Però, oi, no ho han vist, però ha estat
bé. I tampoc
bé,
fem Periscope.
Ha tirat una cosa a l'aire que encara no
s'ha. I a tu t'ha agradat.
M'ha agradat perquè ha fet palmes, però una vegada només. Li he dit que fes dos i no ho ha fet.
Quan tirem un tràiler, ho faré. Va.
Quan tirem un tràiler.
Quan llancem algun tràiler i ens apaguin el micro.
I el llancem ja, el tràiler?
No, encara no.
Ah, encara no, vale. Pues llença-la, va.
Doncs avui tenim unes propostes, en tenim unes quantes, no?
I tant, i per tots els gustos. Tenim pel·lícules d'animació, tenim thriller, tenim terror.
I a més a Catalunya se n'han estrenat, si no m'equivoco, 13.
I sí. En català?
En català?
Algunes.
Bastantes, sí. Sí, suposo que sí.
Molt bé. Per on comencem, Eva?
Comencem?
Fem palmes.
Vinga, comencem per Angry Birds, que la podrem veure a Cinesa i a Yelmo. I a Cinesa, a més, la podrem veure en català. Ah!
Salotes!
Hola, Red! Com estàs?
Ui, estic fatal!
Senyor Red, és evident que es tracta d'un problema recurrent... d'agressivitat.
Sóc un ocell apassionat. Què importa que no pensem igual?
Sigues feliç. Somriu.
No miris, Bobby. L'agressivitat es pot encomanar.
Ha començat ell.
Correu, que arriba algú!
Salutacions! Jo sóc un porc!
Què és un porc?
Ensenya'ls-hi com ho fem!
Hola, amic meu!
És el que em penso que és?
Perdona, col·lega, els ous són fràgils, no són teus.
Fas que els nostres convidats!
I a vostè tot li està bé!
Ai, senyor...
No hi ha un pam de net amb aquests porcs. El món sencer està en perill!
Foc!
Ai, mare meva. Si algú sap què tramen aquests porcs...
Angry Birds, basada en els videojocs del mateix nom, però en aquest cas la pel·lícula l'han dedicat a la història d'aquesta illa poblada d'uns ocellets ben feliços, però que no volen, o bé gairebé no volen. I en aquest paradís d'ocellets, en Red és un ocell amb problemes de mal geni. El veloç Chuck i el volàtil Bomb mai han acabat d'encaixar. Però quan l'illa rep la visita d'uns misteriosos porcs verds, hauran de ser aquests insòlits marginats els que descobreixin per què tramen, què tramen aquests porcs.
En quin títol l'han traduït a la versió catalana?
Cap. Angry Birds, perquè crec que és un joc
és
que ja...
És molt conegut.
Sí, la gent ja ho coneix.
Vosaltres heu jugat al joc aquest?
No, què va?
No, tampoc.
Perquè clar, per parlar de la pel·lícula, jo tindria que saber com és el joc, no? Mm-hmm. Perquè a vegades dius, està inspirada en el llibre tal, i dius, bueno, més o menys tinc una idea del llibre, però això és de basar un videojoc. Dius, com és el videojoc? De què va? De, com s'ha fet, sobretot? Perquè per el que he llegit, jo no l'he vist la pel·lícula, per el que he llegit, s'ha recreat bastant l'estil del videojoc, l'estil visual del videojoc, i la pel·lícula té molt bones crítiques, em sembla, oi que sí, Eva?
Doncs mira, n'he agafat una de bona i una de dolenta, així, per compensar. Sí. I a més eren crítiques totes de mitjans estrangers. El Variety és aquesta crítica bona que diuen que és una entretinguda extensió de l'esbojarrada franquícia de jocs.
Està bé.
Que és entretinguda, però en canvi a l'IndieWire diuen que The Angry Birds no té gràcia.
Això de totes maneres hauríem d'agafar i agafar el públic que va adreçat aquesta pel·lícula, que deuen ser els nens, no? Suposo, nenes.
Sí, però no, també no segur sé, que hi ha gent que en el tren s'avorreix i també juga a l'Angry Birds.
Sí, com... jo es referia a la pel·lícula. Aleshores, jo crec que han de ser els nens i les nenes petits, no sé quina edat són adequades, perquè facin la crítica. A vegades els crítics parlem de totes les pel·lícules i penso que no ho fem bé, perquè a vegades tenim algunes manies personals de... Jo, per exemple, videojocs no m'interessa.
Sí, fílies i fòbies.
No sé ni fòbies. I llavors, clar, una pel·lícula, estic cansat de llegir-ho, la deixen verda o els agrada molt en funció de que si li agrada el Batman o li agrada la símbol de torn.
Sí.
Va.
Seguim amb més estrenes?
I tant.
Podríem seguir, no? Més estrenes.
Sí,
n'hi ha més, Eva?
I tant. Seguim. Cinesa i Yelmo també estrenen El hombre que conocía el infinito.
What do you see?
Sand.
Imagine if we could look so closely, we could see each grain, each particle. There are patterns in everything.
Are you Ramanujan by chance?
Oh.
Don't be intimidated. Great knowledge comes from the humblest of origins.
I'm here to publish. The letter only contained a small sampling of my discoveries.
This will take a lifetime.
Maybe two.
Integrals, infinite series.
I've never seen anything like them.
How do you know that theorem?
It came to me.
You don't pull a stunt like that in my class.
El hombre que conocía el infinito és una pel·lícula dirigida per Matt Brown i explica la vida del matemàtic indi. A veure si dic bé aquest nom, perquè és força complicat. Srinivasa Ramanujan.
Sí, molt bé.
Vinga, doncs aquest...
Perquè tinc escrit jo, està bé.
Aquest, sí, està escrit, però vaja, la pronúncia no sé jo. Aquest jove geni autodidacta que va fracassar a la universitat a causa del seu estudi gairebé obsessiu i aïllant de les matemàtiques i decidit a dedicar-se a la seva passió, tot i el rebuig i la burla dels seus companys, en Ramanujan ingressa al Trinity College de Cambridge sota la tutela del seu professor Jack Hardy, interpretat pel Jeremy Irons, i aquest jove geni interpretat per Dev Patel, que és el protagonista de Slumdog Millionaire, no? El podrem recordar per aquesta pel·lícula.
Doncs aquest home va viure entre 1887 i 1920, i si em pregunteu...
És una història real?
Sí, és un biopic. Aleshores, és una història real d'aquest home, i si em pregunteu què va inventar, doncs, la veritat és que no ho sé, perquè va fer una sèrie de teories aritmètiques i matemàtiques realment importants que, segons he llegit, doncs ha influït molt després amb les matemàtiques, en les matemàtiques del futur. Jo el que em pregunto és com els anglesos o els americans, desconèixit de quin país és, han fet una biografia sobre un indi, sobre un matemàtic indi del 1887, que va néixer el 1887. És bastant increïble, no? Perquè a vegades les pel·lícules tenen una motivació d'algun tipus.
O aquesta... per exaltar les
sí,
pròpies...
Sí, no, segur, aquesta és per exaltar.
Sí,
és molt convencional i per exaltar. És una heliografia, que diuen, no? I llavors, doncs... jo em pregunto com és que han fet... Com és, sento curiositat perquè com s'han sentit atrets per aquesta personalitat, no? És que no t'ho expliques, eh? Perquè sona... Si fos els indis ho entendria, perquè la biografia, el biopic, és bastant convencional per el que he llegit, i és una espera d'exaltació del personatge. Però bé, al millor veient-la te n'enteres de què va inventar.
És el que anava a dir.
Sí, però si diuen que va inventar la fórmula de la cervesa, que és igual, eh?
A mi jo us invento la fórmula Coca-Cola.
No, la fórmula Coca-Cola encara no. I ara no saps quina és la fórmula Coca-Cola.
No, tu la saps?
No, però seria bastant fàcil.
Sí, qui tram gasiosa.
Això és un cuento. Això és la història.
És marketing.
Això és un Santander, que diuen. Sabeu el que és un Santander, no?
No, què és?
No sabeu què és un Santander?
No.
Bueno, amb el llenguatge, segons els ambients que hi ha, tu, Eva, ho saps, oi?
No.
Tu tampoc.
No.
Però segons els ambients utilitzen unes paraules que no s'utilitzen fora dels ambients. I en un ambient molt proper a mi, Santander vol dir que és una cosa que s'ha inventat, com una cosa que s'inventa la gent i que...
És un Santander, doncs,
i ell és
que s'ho han inventat.
És un Santander. És a dir,
mira, ja ho sabrem, Carme.
Una invenció.
No, és, sí, sí, és una invenció, això és aquí. El Santander és una cosa molt bona perquè... i això de les llegendes urbanes, que diuen llegendes urbanes, és una mena de Santander, però aplicat en termes generals.
Mira, tu sabies, Albert, això, del Santander? Pues mira,
és ja. Que nosaltres estem parlant del llenguatge. El llenguatge és una cosa molt molt interessant d'analitzar.
Sí.
I això ho analitzava molt bé el Ramon Barnils, que va ser professor meu a l'Autònoma, i aleshores ell deia que el llenguatge, l'oficial era un, però després la gent parlava d'una altra manera. I llavors, a cada lloc, a cada entorn, a cada barri, a cada lloc, estan parlant d'una manera diferent, que a vegades és difícil d'entendre. I no vol dir que sigui únicament una qüestió d'accents, com podria ser. No, són paraules que només s'usen en aquell entorn.
Sí, tant.
Jo una vegada volia fer una mena de diccionari del llenguatge de Sant Cugat.
Perquè... I què ha passat?
És molt laboriós. El llenguatge de Sant Cugat aquí es parla d'una manera especial, i el de Terrassa no és el mateix que el de Sant Cugat ni el de Barcelona.
Vinga, Àngel, doncs t'animem a que el treguis de cara al proper Sant Jordi.
Tens
un anyet.
Si m'ajudes tu, sí.
No, home, que ell haurà de preparar l'entrevista de després.
Clar.
Ah, però l'entrevista és facilíssima. Sí? Com que em coneix.
Estava pensant...
Més val que em parlis de l'entrevista per la primera novel·la.
Això mateix és com un Santander, no?, el que estem fent.
No és un Santander. Jo, de veritat, em vaig proposar fer una mena de diccionari del que es parlava. I no estic segur que no existeixi unió.
Tot és buscar-ho. Seguim amb més crítiques, que també les hem trobat dels mitjans d'allà dels Estats Units. El San Francisco Chronicle diu que és una història molt emocionant i els amants de les matemàtiques hi trobaran una inclusió d'una petita i enginyosa anècdota. I a mi, com que no m'agradaven les matemàtiques i se'm donaven molt malament, crec que si ho veig no... se'm passarà per alt.
Tampoc no crec, Àngel, que sigui una pel·lícula per friquis de les matemàtiques. És el fet de la història d'aquest personatge.
La història de superació personal i aquestes coses d'incomprès. És que s'ha vist tantes vegades al cinema que això ja, encara que sigui veritat...
Sí, com aquella pel·lícula tan famosa d'aquell professor universitari, també matemàtic, que era un noi, però aquest noi sí que tenia...
Del Russell?
Sí, no sé si tenia autisme o no sé. Pot ser. Creix com un noi molt especial.
No és aquella d'una mente
prodigiosa.
Sí, aquesta. Que ell es posa amb la bicicleta amb el símbol de l'infinit a donar voltes i voltes.
Sí, amb Russell Crowe. Sí.
Però els americans amb això dels biopics tenen especialitat en fer biografies de gent que no, a vegades no és massa notable. Hi ha una pel·lícula d'aquestes clàssiques, mítiques, que es diu Eddie Lushin, que la feia el Tyrone Power i la Kim Novak. I aquesta pel·lícula és una exaltació d'un músic que no va tenir cap importància, que es deia Eddie Lushin. I aleshores, a partir de la pel·lícula, es va convertir en important. Ja havia mort, I aleshores, l'Eddie Lushin, resulta que dius, qui és l'Eddie Lushin? Va a buscar els discos d'ell, no es troba.
Clar,
els americans són molt especials.
És que realment, en l'anonimat, hi ha tantes històries bones, susceptibles, segurament, de fer una pel·lícula, que no és necessari anar a buscar les celebrities.
Clar que sí. Sí, d'acord.
Què més explica Eva?
Doncs l'Empire diuen que està ben interpretada, té bones intencions, però no aconsegueix justificar la grandesa del seu propi heroi. Doncs bé, seguim amb més estrenes i ara també podem parlar d'una pel·lícula que es podrà veure a Cinesa i a Yelmo. Es tracta de Espies des del cielo.
This is Colonel Powell. She's going to walk you through the capture of Aisha Al-Hadi, a.k.a. Susan Danford.
We have intelligence of a meeting between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list.
We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya.
We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill.
Range 22,000 feet.
You have your orders, Lieutenant. Your job is to be their eye in the sky.
Yes, ma'am.
I have to know if Danford is inside and who is with her.
Espies des del cielo, dirigida per Gavin Hood i amb la seva protagonista Helen Mirren, que interpreta la coronel Catherine Powell, una oficial de la intel·ligència militar britànica que lidera una operació secreta per capturar un grup de terroristes a Nairobi. Quan s'adona que els terroristes estan en una missió suïcida, ha de canviar els seus plans de capturar en vida per acabar matant-los, i al seu costat el pilot nord-americà de drons Steve Watts, interpretat per Aaron Paul, rep l'ordre de destruir el refugi on es troben els terroristes, però una nena de 9 anys ingressa a la zona on podria ser ferida.
Bé, a mi m'interessa bastant aquest director, el Gavin Hood, que em sembla que és d'Àfrica del Sud, si no m'equivoco, però està fincat a Hollywood, i fa pel·lícules normalment d'acció que tenen, sense deixar un trasfons, diguem, de crítica, política, bèl·lica, i així, no? Té una pel·lícula que em sembla que la van passar al cinema d'autor, que es deia Sotsi, que era d'un nen d'Àfrica del Sud que vivia en els guetos d'allà, que estava força bé. Era de les seves primeres pel·lícules que va fer. Després ha canviat la filosofia del seu cinema, però té sempre un interès les seves pel·lícules. Per exemple, hi ha una que es diu Expediente Anbar, que també és d'acció, fa pel·lícules d'acció allà, que estava força bé també en aquest sentit. I després un home que va dirigir un X-Men, Orígenes, el Lobet, no?, que s'acoplava a la sèrie, i després El Juego de Ender també, i que bé, és un gran professional que fa pel·lícules sempre interessants. Aquesta la penso anar a veure aquesta tarda, per tant no la puc comentar, i està molt bé. He de mencionar que és de les primeres que fa sobre guerres amb drons, perquè els drons s'estan utilitzant a base de bé i no sabem com, i
aquest, o a base de mal.
Bueno, es poden utilitzar a base de bé, i es poden utilitzar també a base de mal. Aquí suposo que s'utilitza a base de mal i s'investiga amb aquest paper, perquè veus, això encaixa ja en la pel·lícula d'acció bèl·lica i amb la filosofia del director. I jo volia destacar també, entre el repartiment que has dit, Eva, a un senyor que es diu Alan Rickman, que aquest és un actor d'aquests que britànic, molt emblemàtic, que a més és autor teatral, i que s'ha vist alguna obra teatral aquí d'ell com a autor. És un home que sempre dona bé als personatges, i fa aquest següent, que és un personatge per viure, per sobreviure. Segur que ara està fent una obra teatral a Londres. Bé, jo penso que la pel·lícula té bona pinta.
Efectivament, tenim crítiques. En aquest cas sí que hi ha crítics d'aquí casa nostra que han vist la pel·lícula, perquè Irene Crespo de Cinemania diu que és la millor pel·lícula fins ara feta, dedicada a la guerra moderna amb drons, un thriller tens que aconsegueix plantejar el debat moral d'aquesta nova forma de terror des dels diferents punts de vista.
Bé, sembla estimulant, no?
Sí. Seguim amb més crítiques, perquè Adrián Peña, de Fotogrames, diu que és un film emocional i sensacional. Per moments posseix l'atenció del clàssic del thriller bèl·lic, i en altres, els millors moments converteixen la pel·lícula en una mena de 12 homes sense pietat. No sé qui deu haver pogut veure,
no,
12 homes sense pietat.
Si coneixeu la pel·lícula, sí. Dos homes sin piedad, és aquella del jurat, i això. No sé, no tinc ni idea, la veritat. Per què diu això? Però bé,
doncs,
amb això dels crítics, sí, a vegades fem coses que, bé, jo he llegit crítiques de la pel·lícula que hem vist, que parlem dins un moment, de La Bruja, que jo, la veritat, l'he vist, i els crítics diuen cada cosa que dius, de carai, com ho ha tret això de la pel·lícula? Diuen coses que no és, per mi no hi és, no hi són a la pel·lícula, llavors són especulacions.
No, suggeriments que li poden sorgir, no?, d'allò que ha vist.
Sí, els suggeriments que li surten al crític i ho posa, clar, el crític, jo penso que la missió no pot ser aquesta tan subjectiva, sinó que ha d'informar de la pel·lícula, no a través de la seva subjectivitat, sinó a través de fets que es puguin provar, no? I aquesta concretament, he llegit unes crítiques que m'he quedat al·lucinat.
Doncs, què us sembla si seguim amb més estrenes i ens n'anem a La Bruja, Àngel, que és a la pel·lícula que has vist i que ens podràs criticar?
No la criticaré, la comentaré.
D'acord. Doncs La Bruja es podrà veure només a Yelmo. És el debut cinematogràfic del director Robert Eggers i explica una història ambientada a la Nova Anglaterra de l'any 1630. Una família de colons cristiana formada per un matrimoni i els seus 5 fills viu a prop d'un bosc que, segons les creences populars, està controlat per un mal sobrenatural, i quan el seu fill acabat de néixer desapareix i els cultius no creixen, els membres de la família es rebel·len els uns contra els altres.
Com una casa,
No, home, no.
Sí, perquè l'escena aquesta del fill és una escena clau, és realment...
I si no, com expliquem la pel·lícula? És que, clar, això, el tema dels spoilers és una mica delicat.
No, és fàcil.
No?
No, perquè tu pots dir, per exemple...
Jo trobo que ha de ser difícil explicar una cosa sense...
És posar-s'hi. No,
és pràctica.
No, la veritat. Aquesta pel·lícula, per exemple, per no fer spoiler, el primer que has de fer és no explicar l'argument. Però com que això és el més còmode, explicar l'argument, la gent fa spoilers i explica l'argument. Tu pots dir, per exemple, doncs, terror, superstició, i fanatisme i religió...
Conceptes genèrics, no?
Clar, a la Nova Anglaterra del 1630, on acabaven d'arribar els anglesos a colonitzar Amèrica. Està tot... I on apareix una bruixa, per dir-ho. O ja està. No cal dir res més. El que passa que és això. Això és una cosa que a mi em rebenta bastant, al veure que actualment les pel·lícules es medeixen únicament per als arguments a nivell informatiu. Fixeu-vos que totes les pel·lícules, com surt a televisió, quan es fa algun programa de ràdio, quan està al diari, si no és de crítica, clar, l'argument és el que priva sobre el concepte de la pel·lícula. Les pel·lícules són conceptes i l'argument és la manera d'explicar-lo. Ahir, per exemple, feia Sufragistes al cinema d'autor.
Sí,
i tu pots dir visió del sufragisme femení, del moviment sufragista a través d'una noia que es consciència, ja està, no cal que expliquis l'argument. Doncs no, si tu t'agafes tot, expliquen l'argument, i això desvirtua el que és l'essència del cinema, que és la posada en imatges. Les pel·lícules són de la manera que s'expliquen, i l'argument és una cosa secundària per explicar la idea fonamental, i a aquesta pel·lícula li passa això. Si agafes l'argument que tu acabes d'explicar, està bé, és estimulant, és un spoiler perquè t'ha explicat coses bàsiques que jo no diré, evidentment, però la pel·lícula té altres maneres de tractar-se.
Doncs també és un bon exercici periodístic.
I tant.
Home, clar. Però clar, això és fumut perquè a vegades necessites haver vist la pel·lícula. I això, tal com està la rutina productiva de les estrenes, que imagina, si ha fet 13 pel·lícules, ningú és capaç d'haver vist 13 pel·lícules en un cap de setmana. És això, no? I jo ho entenc, eh? Les rutines productives de
les revistes,
de la comunicació,
els diaris,
és que són les que condicionen el missatge. Vosaltres, per exemple, agafeu un informatiu de televisió. L'informatiu de televisió, cada notícia té un mínim i un màxim de durada, i això et condiciona.
I tant.
Et condiciona perquè tu, una notícia diria que tenia 2 minuts i no mig, però no pots fer-ho perquè no està posat així. I a més hi ha una altra cosa molt pitjor amb la rutina dels informatius. Tu poses una notícia, al cap de mig minut en poses una altra, al cap de mig minut una altra, llavors es desvirtua la notícia. No hi ha una jerarquia de valors, no hi ha un punt de vista.
El que prima és l'actualitat, o sigui, el moment.
La rutina, no, el que prima és la rutina de l'informatiu. Quan fas un informatiu, estem parlant de televisió, de ràdio, és un altre tema, però bueno, més o menys...
Si te'n vas a internet, o sigui, els mitjans de comunicació a internet fan exactament el que tu estaves explicant ara. O sigui, l'últim és el que és notícia.
Ah, sí, també, això és una altra cosa, no? No, però a la televisió que això de la durada és condicionant.
Pues igual, els diaris també, l'espai...
També,
també està calculat.
Home, la crítica, feu la crítica de cine, que estem parlant de cine, a qualsevol diari veureu que hi ha pel·lícula que té... no sé, tres línies o una cosa així, i a més qui decideix la durada d'aquesta en un diari? Encara hi ha varietat, però clar, si tu en una pel·lícula li dediques tres línies i l'altra li dediques 40, ja estàs condicionant la veracitat de la informació. Bueno, estava parlant de...
Àngel, a tot això, què t'ha semblat la pel·lícula?
És una pel·lícula, per mi, desconcertant. És una pel·lícula que el director, aquest senyor dels ous, que es diu Eggers, no?
Dic, i això per què serà?
No sé, Robert Eggers. Què vol dir això?
Bueno, li sobra una R, però val, d'acord.
No, una R no, vol dir que manipula els ous, no? Egger.
Manipulador?
Sí. Manipulador d'ous. No, era el seu debut cinematogràfic, abans havia sigut director de producció, dissenyador de producció. Sabeu què és un dissenyador de producció?
No.
Doncs, actualment se li dona molta importància al director a les coses, però el dissenyador de producció és una figura que és relativament nova, que és l'home que dissenya com ha de ser la pel·lícula, és a dir, per exemple, el look de la pel·lícula, la manera, si és en blanc i negre, com la tonalitat del color, com
s'ha... Això també ho ha de decidir el director de fotografia.
No,
aquest
està per sobre. Abans això ho decidia el director, però el look de la fotografia, l'estil de la fotografia, com ha de ser, això, si les pel·lícules que el tenen, perquè nosaltres ho tenen, ho decideix el dissenyador de producció. Hi ha molta gent que té molts directors famosos, com el Coppola, com el Hitchcock, no en tenia, això, que ells dissenyen la manera com ha de ser la pel·lícula. Llavors, els altres són elements que compleixen, com una corda, naturalment, no? Tot aquest disseny. I aquest home... amb això es nota que ha sigut dissenyador de producció, perquè la pel·lícula té un look especial. És una pel·lícula que està... és una pel·lícula de terror, però que no hi ha ensurts, que no hi ha ensurts visibles. Tot el que es fa... tot el que passa a la pel·lícula són coses quotidianes. Per això, el del nen aquest que desapareix, no es veu que desaparegui, entens? És una cosa quotidiana, la nena està amb el nen com està amb sa germana, amb el seu germanet petit, està amb ella. I tot el terror que pugui sorgir surt de la creació de l'atmosfera amb totes aquestes coses que són quotidianes, són la problemàtica d'aquesta gent que té que viure, que és religiosa, i aquesta cosa. És una pel·lícula especial. Jo no entenc com han fet un llançament publicitari tan espectacular de totes les televisions perquè la gent se sentirà decebuda, perquè no és una pel·lícula de terror pur.
És una pel·lícula de cinema d'autor, segurament, aquesta?
Sí, segur, seguríssim.
Sí, perquè a més el van premiar a Sundance, sí, que és un festival d'autor independent, així.
És una pel·lícula completament d'autor que va inaugurar Sitges l'any passat. Va ser la pel·lícula d'inauguració de Sitges l'any passat. Però és una pel·lícula que no trobareu cap element distorsionador de la realitat. És una pel·lícula d'aquestes que dius, ostres, fa por, però no sé per què és. A mi personalment m'ha interessat bastant, encara que no m'hagi agradat del tot. Reconec que és una pel·lícula que parla de la religió, del fanatisme religiós, de les supersticions, de les bruixes, i està força bé.
Mm-hmm. Efectivament, Àngel, les crítiques estan d'acord amb tu, perquè Jordi Costa del diari El País en destaca aquest ambient que s'aconsegueix a través dels elements tècnics i en destaca el joc del pla contra pla. Diu, el joc del pla contra pla aconsegueix convocar una inquietud inabastable.
Bé, això per mi no té cap mèrit, perquè el pla contra pla és la cosa típica dels telefilms televisius, que no es caracteritzen precisament per l'originalitat, però bé.
I Pablo González Taboada de Cinemania diu que la pel·lícula és comparable a la de El Bosc de Shyamalan i també La Cinta Blanca de Haneke.
Sí, és una, és, pot ser una barreja de les dues pel·lícules, pot ser una barreja.
Doncs jo d'aquestes dues he vist El Bosc, El Bosque...
I l'altre, no?
No, La Cinta Blanca no l'he vist, però El Bosque em va semblar...
No em va agradar.
Un esperpet. No.
No, doncs és una mica com seguint l'estil d'aquest home, però d'una manera més personal.
I diu que la bruja té un lloc inqüestionable entre les fites del terror contemporani, no?
Sí, perquè no té res a veure amb les que es fan. Jo volia dir que aquest període de temps ha estat tractat bastant amb el cinema.
Això ho comentàvem
i la literatura.
Amb l'Alba, que tant aquestes pel·lícules que hem dit de El Bosque o La Cinta Blanca estan ambientades en poblacions on el fanatisme religiós hi està i tal, el davantal. Si no és els colonos anglesos, són les famílies Amish, no? Parlàvem un dia de tot plegat, això.
Sí, està tractat, però no massa. I aquí, per exemple, una pel·lícula, això que va ser molt famosa, va ser Les Bruixes de Salem, basada en una obra de l'Arthur Miller, que es va portar al cine un parell de vegades. I és una època realment molt curiosa, perquè la majoria de gent era migrants britànics i holandesos, i la religió era la cosa que va desembocar amb aquest fanatisme i amb aquesta adoració cap a coses sobrenaturals i que es barreja religió i realitat i fanatisme, etc, etc. Una pel·lícula molt interessant, però que ningú esperi una pel·lícula de terror d'aquella d'ensurts i coses d'aquestes.
Molt bé.
Doncs ja ho tenim tot, no?
Sí.
Ho tenim tot.
Angry Birds.
La bruja.
I El hombre que conocía el infinito y Espías desde el cielo. Totes les podrem anar a veure als dos cinemes, excepte La bruja, que la passen només a Yelmo.
I a Barcelona hi ha 10 pel·lícules més noves. Mireu la cartellera per si no us agradaran aquestes.
Mm-hmm. Saps què podríem fer un dia,
Àngel? Dit i fet.
Què podríem fer?
Perquè m'ha semblat interessant això de parlar de la figura del dissenyador...
Artístic.
Que potser hi ha moltes tasques en la creació d'una pel·lícula que desconeixem exactament com funciona, què fa cadascú, qui fa què... I a veure si de fet és un perfil que en dius no fa gaire o no totes les pel·lícules ho tenen.
És que a més això ha anat evolucionant amb el pas del temps. Els guionistes no són el mateix ara que fa 40 anys, que 50 i així, no? Els directors de fotografia, els directors tampoc són iguals. I, sí, podem anar traient.
Clar, però són conceptes els més amanits, vull dir, tothom sap que és un director, un productor, però hi ha altres que
tampoc
són...
Tampoc ho saben.
No?
No, hi ha...
Bueno, podrem parlar,
Anem a parlar, vosaltres ja ho sabeu, jo...
Sí?
Si ho sé, doncs ho comento.
Molt bé, doncs Àngel, que vagi bé el cap de setmana, llarg, no?
Sí, llarg, sí.
Llarg, i a més ell la llarga, perquè ens ho ha comentat fora redacció.
Bé,
encara serà més llarg.
Ja parlem d'això, no en descobreixis, Eva.
Molt bé, que vagi molt bé, gràcies, bon dia.
Adéu.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.